4 minuts per arribar a 2:15 del matí. Avui des del Sant Cugat a Fons, Matins en Xarxa, volem fer una ullada a Europa i a la incidència que té la Comissió Europea en les nostres vides. Sovint pensem que és un ens llunyà a la ciutadania i no sempre queda clara la feina que fan pels ciutadans. A més, avui l'Ajuntament acull l'exposició Drets Compartits, on es detallen els drets que tenim els ciutadans d'Europa. Anem a pams. Ara mateix tenim en comunicació el director de la representació de la Comissió Europea a Barcelona, Sarró, senyor Ferran Tarradellas. Molt bon dia.
Molt bon dia.
I gràcies per atendre'ns avui aquí al Sant Cugat a Fons, Matins en Xarxa.
És un plaer.
Enguany, a més, senyor Tarradellas, celebrem el 20è aniversari del Tractat de Maastricht. Un dels punts que volem destacar sobre aquest tractat va ser la introducció de la ciutadania europea com a concepte. Què va canviar això en els drets dels ciutadans de la Unió Europea?
Bé, el Tractat de Maastricht estableix una sèrie de drets fonamentals que són una mica el mínim comú denominador que tenen que tenir tots els països europeus i els que vulguin ser països europeus. Mm. Són els drets que podeu veure a l'Ajuntament de Sant Cugat i que estan reflectits sota el capítol de color blau, no? Els drets fonamentals que s'apliquen a tots els ciutadans. També volia el Tractat de Maastricht reforçar el concepte d'identitat europea. Nosaltres som ciutadans de Catalunya, d'Espanya o d'Itàlia o d'Alemanya, d'on sigui, però tots formem part d'aquesta idea comú que té una senyera única, la de les 12 estrelles que veieu als edificis públics, un himne i un munt de coses en comú que poden anar des de la moneda, des de la llibertat de moviment dins del territori, al tenir un Parlament on tots els ciutadans de la Unió Europea escollien els seus representants, etc.
Això és sobre el paper, però realment és així? Es garanteixen aquests drets?
Oh, i tant. I a més això s'ha vist recentment, no? Quan va haver, per exemple, el problema de les limitacions a la llibertat de circulació de ciutadans búlgars i romanesos, ha sigut la Comissió qui ha garantit que aquest dret de llibertat de moviment es té que respectar. O com va haver, per exemple, les lleis a Hongria, que no es van arribar a aprovar, però que volien defensar, limitar una mica la llibertat d'expressió i llibertat de premsa, pues, també va ser la Comissió qui va defensar que respectessin aquests drets. I ho hem vist també, per exemple, més a prop nostre, quan va haver un ciutadà d'Hospitalet, que es deia Mohamed Assis, que va considerar que no respectaven els seus drets amb les pràctiques comercials amb les que havia contractat una hipoteca, i se li va donar la raó dient que no s'havia respectat la legislació europea que el protegia.
Déu-n'hi-do. Són molts els drets que tenen els ciutadans europeus. De fet, en aquesta exposició que podem veure aquests dies a l'Ajuntament, de fet, el podem veure fins al dia 30, fins demà passat podrem veure aquesta exposició on queden detallats tots aquests drets. Igualment, senyor Tarradellas, la ciutadania europea té prou clars els seus drets com a ciutadans europeus?
Això no estic tan segur i potser és culpa nostra, no els hem sabut explicar. És a dir, l'exposició que tenim aquí ara a Sant Cugat i que ha estat donant la volta per tot Catalunya, el diàleg que vam tenir amb els ciutadans la setmana passada i en el qual els participants, que van ser una cinquantena, expressaven les seves preocupacions i les seves aspiracions dins de la Unió Europea, es queixaven, jo crec que amb raó, que aquests drets estan molt bé, però moltes vegades no es coneixen. I crec que efectivament hem de fer una difusió més extensa de quins són els nostres drets com a ciutadans europeus, i en aquest sentit us agraeixo que em feu aquesta entrevista.
Quina incidència té sobre la vida d'un ciutadà la tasca d'un ciutadà de peu, vull dir, la tasca de la Comissió Europea? Vull dir, una persona que té algun problema, com pot accedir a la Comissió Europea per trobar solució a algun problema que tingui?
Bueno, pot accedir a totes les institucions europees. La Comissió és l'executiu, però també té dret d'assistir, o sigui, de demanar una iniciativa parlamentària al Parlament Europeu o fer una petició al Comitè de Peticions o queixar-se en el Defensor del Poble Europeu perquè considera que les administracions europees no han respectat els seus drets. També pot anar al Tribunal de Justícia Europeu, que està basat a Luxemburg, com va fer aquest ciutadà al que et referia abans, quan veieu que la legislació europea està vulnerada i que no es respecta en l'àmbit privat o en l'àmbit professional. És a dir, hi ha molts canals per accedir a les institucions europees i fer que es defensin els propis drets. Per donar-te una mica una idea de la importància que té la legislació europea pels ciutadans europeus, la legislació europea està per sobre de qualsevol altra legislació, per sobre de les legislacions nacionals, per sobre de les constitucions. És a dir, que l'última instància judicial que tenen els ciutadans europeus, que tenen els ciutadans de Sant Cugat, oi, és el Tribunal de Justícia Europeu.
I per accedir-hi com poden fer, com poden arribar a aquesta última instància?
Pues com qualsevol altre tribunal, van al seu advocat i li diuen, mira, jo crec que els meus drets no han sigut respectats, està a veure primer si no han sigut respectats dins la legislació local, nacional o autonòmica o la que sigui, però si hi ha una legislació europea que un considera que no s'han respectat, pot anar al Tribunal de Justícia sense cap mena de problemes, com pot anar qualsevol tribunal.
Clar, exacte. De fet, clar, molt sovint el que la gent, quan ve a la Comissió Europea, el primer que pensa és això, que queda com una mica lluny. És aquesta sensació, potser a vegades, de llunyania, que ja des de la Comissió intenteu, i sobretot des de la representació de la Comissió a Barcelona, intenteu pal·liar una mica. A part d'aquesta exposició, quines accions preneu per poder apropar-vos una mica més a la ciutadania?
Bé, mira, el proper 23 de febrer, per exemple, aquest diàleg no es farà amb mi mateix com a director de la representació, sinó amb una vicepresidenta de la Comissió Europea, la vicepresidenta Viviane Reding, que vindrà a Barcelona a fer un diàleg amb els ciutadans de Catalunya, per parlar de tots els temes d'una forma oberta i sense limitacions, no? Sense més limitacions que la bona educació, evidentment, vull dir. I això ho està fent per tot el territori europeu, tant ella com els altres membres del col·legi. És a dir, que ens han donat compte de que els membres de la comissió, els ministres, diguem, europeus, també tenen que baixar al terreny i parlar amb la gent i escoltar-los i veure quines són les seves preocupacions, una mica per fer front al que deies tu, al problema de la llunyania. És cert que l'administració més propera seria la municipal, i estic segur que la gent de Sant Cugat coneix l'alcaldessa de Sant Cugat quan la veu pel carrer i li pot dir, escolti, aquest carrer no està asfaltat, o m'agraden molt les noves llums que ha posat, o aquest jardí està bé o està malament. No? Això les administracions locals són les que ho perceben més al dia a dia, no? L'administració catalana pues, està a Barcelona, i no sé si des de Sant Cugat es veu llunyana, no? La de l'Estat està a Madrid, encara més llunyana, i la nostra està a 1.300 quilòmetres, a Brussel·les, i això, evidentment, a part de la distància física, hi ha també una distància, diguem, mental, no? Perquè és veritat que la legislació que es fa a la Unió Europea després es té que transposar amb legislació nacional. Transposar vol dir que les administracions dels estats membres tenen que fer lleis que reflexin el que diuen les directives europees. Però fer aquest procés de transposició no vol dir que es canviï la directiva, simplement s'adapta a la legislació nacional. I és important pensar que la legislació nacional, un 80% de la legislació nacional, són transposicions de directives europees. O sigui, 8 de cada 10 lleis que es fan al Parlament de Catalunya o a les Corts espanyoles, de fet, no és una altra cosa que agafar la directiva i traduir-la a les lleis nacionals. Per donar una mica la importància que té la legislació europea.
Però sovint el que pot passar a vegades és que una norma, diguem, a nivell estatal, una norma que es posa a debat a la Comissió Europea, poden entrar en conflicte en més d'una ocasió. En tot cas, aquí qui té l'última paraula, això sí que hem de saber, és l'Estat, si no vaig errat.
No, vas completament errat. És a dir, la legislació europea està per sobre de la legislació nacional. És a dir, si hi ha un conflicte entre una llei nacional i una directiva europea, el que es té a canviar és la llei nacional, no la directiva europea. Jo crec que és molt important que se sàpiga. Hi ha un procediment, el que s'anomena el procediment d'infracció, pel qual la Comissió Europea obliga els estats membres a canviar la seva legislació si no respecta la legislació europea. Clar, però sí. També m'agradaria aclarar una cosa, si em permets.
Sí, home, i tant.
Això no vol dir que els estats membres estiguin desprotegits davant d'una tirania europea. És a dir, quan la Comissió Europea aprova una legislació, la proposa, aquesta té que ser aprovada pel Parlament Europeu, que han escollit els ciutadans per sufragi universal, i ho podran fer el proper mes de maig, i per el que es diu el Consell de Ministres, que seria una mica el Senat de la Unió Europea, on es defensen els interessos territorials. És a dir, que el govern que s'ha escollit a Espanya envia el seu ministre a aquest Consell de Ministres i ell defensa l'interès de l'estat membre, evidentment enfront dels interessos dels altres estats membres. I per això es té que arribar a un acord. Ara, una vegada s'ha aprovat per el Parlament Europeu i pel Consell de Ministres, es converteix en legislació europea, i aquesta està per sobre de la legislació nacional. I si la legislació nacional està en contra de la legislació europea, evidentment, la legislació europea prevaleix sobre la nacional.
Mm. De fet, ara parlava, té tota la raó, parlava sobre aquest poder que té la Comissió Europea pel que fa a les normes que s'apliquen als estats. Recordem que no fa massa un dels moments més sonats que hi ha hagut últimament a la Comissió Europea va ser aquell debat sobre la llei de l'avortament que s'ha d'aplicar o no aquí a l'estat espanyol. I de fet es va discutir d'una forma molt apassionada i amb punts de vista molt i molt, molt diferents. Clar, això molt sovint ho veiem quan hi ha temes tan sonats com aquests, però realment aquesta és la tònica habitual de la Comissió Europea, discutir aquests assumptes. Igualment, el que crida molt sovint l'atenció quan veiem imatges de la Comissió Europea és que veiem que els escons no sempre estan tan plens com com l'electorat potser desitjaria. Hi ha alguna mesura que s'hagi de prendre per fer, potser és un problema extensible també a la resta d'administracions, també a l'Estat i a nivell autonòmic. Aquest problema de que no tots els eurodiputats assisteixen sempre a les sessions, és alguna cosa que s'estigui mirant de solucionar a curt termini?
Tres puntualitzacions. Mm. L'altre dia va haver un debat sobre la llei de l'avortament espanyola, perquè el Parlament Europeu pot parlar de qualsevol cosa.
Sí, exacte.
Però en aquest àmbit en concret la Unió Europea no té competències. Això és, crec que és important aclarificar-ho. És a dir, que en un tema com l'avortament, on hi ha una divisió d'opinions tan forta entre els diferents estats membres, hi ha estats membres on està prohibit, altres són més liberals en aquest àmbit, en això ni la Comissió Europea ni les institucions europees tenen les competències que recullen els tractats per ficar-s'hi. Ara, el Parlament Europeu és un parlament, és a dir, el que fan és parlar i discutir i hi ha debats molt interessants. Que hi hagi parlamentaris que acudeixen o no, bé, evidentment, a l'hora de votar potser aniria bé veure si els parlamentaris que es presenten i repeteixen són dels que van regularment al Parlament Europeu, no? Clar, el problema és que una imatge d'un Parlament Europeu que no està completament ple de gent pot donar lloc a una mica d'engany. Els parlamentaris, molta de la feina que fan la fan en comissions i no en el plenari, i en el plenari hi pot haver un debat, posem per cas, sobre medi ambient, que segueixen sobretot els parlamentaris que estan en qüestions de medi ambient. O pot haver un debat en qüestions de política exterior i els parlamentaris que segueixen el tema de transport no hi van. I estan a la comissió seguint el tema de transports. Només quan hi ha les grans lleis estan tots els parlamentaris allà o quan es tenen que fer votacions. Per això aquesta imatge pot donar una mica engany. Si anem al Parlament de Catalunya o anem a les Corts Espanyoles, veurem que la situació és similar. Quan hi ha un debat important, el debat a l'Estat de la Nació, estan tots, no? Però també estan tots al Parlament Europeu quan hi ha el discurs del president sobre l'Estat de la Unió. Si aquesta imatge del Parlament 8 me la prendria amb una mica de calma. Això no treu que un pot mirar les assistències als plens, perquè són públiques, i veure si el seu diputat hi va o no hi va, i si no hi va, pues votar-ne un altre, lògicament.
Home, una cosa bona tenir és que podem escollir els nostres diputats que assisteixen al Parlament Europeu, i com molt bé diu el senyor Tarradellas, votar-lo o no a les següents eleccions.
Efectivament.
Avui volem parlar sobre tot això de que envolta la Comissió Europea, és a dir, des de la tasca que fan, és el que hem volgut parlar amb el senyor Ferran Tarradellas, i ara en uns segons connectarem amb el vestíbul de l'Ajuntament per conèixer aquesta exposició Drets Compartits. Per tant, senyor Ferran Tarradellas, director de la representació de la Comissió Europea a Barcelona, moltíssimes gràcies per atendre'ns avui aquí al Sant Cugat a Fons i fins la propera.
Moltes gràcies a vosaltres per tractar aquests temes europeus i espero que la propera sigui ben aviat.
Encantats, moltíssimes gràcies. Adéu-siau.
Gràcies a vosaltres.
I ara sí, anem a l'Ajuntament. I és que al vestíbul de l'Ajuntament hi podem trobar fins al dia 30, fins demà passat, fins dijous, l'exposició Drets Compartits, on es detallen aquests drets que tenim tots els ciutadans de la Unió Europea, que tenim el dret d'exercir-los. Per tant, hem enviat allà l'Alba Triador i l'Eva Garrido perquè ens apropin a aquesta exposició. Eva, molt bon dia.
Bon dia.
Què tal, com ho tenim això?
Doncs mira, estem aquí a l'exposició que està situada al vestíbul de l'Ajuntament de Sant Cugat i com molt bé heu dit, és una exposició que fa un recorregut pels drets que tenim com a ciutadans de la Unió Europea, perquè aquest any és l'any europeu dels ciutadans, i doncs està dedicada aquesta exposició als drets que implica tenir una ciutadania de la Unió Europea.
Clar.
Llavors, també, a part d'aquesta exposició on s'hi veuen els drets, aquesta exposició, valgui la redundància, hi ha un factor clau, que són a compartir aquests drets a les xarxes socials. Mm. Us explico una mica el que estem veient des de que hem entrat al vestíbul, parlo així una mica baixet per no molestar la gent.
Se t'escolta perfectament, no pateixis.
Estupendo. Doncs bé, tenim 25 plafons situats aquí a l'esquerra del vestíbul, on s'hi poden veure els drets que tenen els ciutadans de la Unió Europea. Per exemple, el dret a la lliure circulació, el dret a votar i ser candidat a les eleccions, el dret a la protecció consular, el dret a la vida i a la dignitat humana. Us faig així un resum ràpid, són 25. Dret al treball digne, igualtat davant la llei, dret a la protecció dels més vulnerables, dret dels passatgers a un servei de qualitat, que aquest també sempre és molt comentat, si realment quan es cancela un vol tenim dret a que ens tornin els diners d'aquest bitllet, o bé en podem agafar un altre, o un autobús que ens porti doncs al nostre destí. També dret a estudiar un altre país pels ciutadans que se'n van d'Erasmus. També dret a fer servir el mòbil a l'estranger a preus raonables, que aquest l'hem estat comentant amb la Carlota Martí, que ara ens atendrà per explicar-nos una mica l'exposició, no? Tot el que és la tarifa roaming, que a vegades ens anem a l'estranger, encenem l'internet i després veiem una tarifa que ens fa caure al terra.
Que costa més que el vol, al final, a vegades.
Això mateix. I doncs bé, doncs una mica això és el que veiem en plafons, i també amb codis QR, un hashtag, però tot això millor ens ho explica la Carlota Martí, que és responsable de webs i xarxes socials de la Comissió Europea Barcelona. Bon dia, Carlota.
Bon dia.
Estàvem comentant amb tu que una de les claus de l'exposició és que tenim codis QR. Explica'ns per què heu fet això. Què voleu aconseguir amb aquesta involucració a les xarxes socials?
Exacte, doncs com bé diu el nom de l'exposició, que es diu Drets Compartits, el que volem és que l'exposició, que és itinerant i que ha viatjat per diferents pobles i ciutats de Catalunya i de les Illes, també tingui ressò a les xarxes socials. Per tant, el que pretenem amb aquests codis QR és que la gent comparteixi el dret que més li agradi, cada panell doncs, és un dret, doncs, que comparteixi el dret que més li agradi a les seves xarxes socials i que així es pugui generar soroll sobre els drets dels ciutadans europeus i fer-los com més coneguts millor.
Ens estaves comentant que força de seguidors ens has dit, i l'Alba i jo hem dit, està molt bé. Quants seguidors teniu ara mateix al Twitter i al Facebook?
Doncs mira, ara mateix al Twitter tenim uns 7.400 seguidors i al Facebook costa una mica més, uns 5.000. Sí que és veritat que potser és molt difícil dir si són molt o pocs, però sí que estem molt contents perquè la implicació és molt gran. És a dir, sabem que els seguidors que tenim realment els interessen els continguts que els oferim i participen. A vegades ens critiquen, a vegades ens diuen que molt bé, a vegades fan apel·lacions, però sí que hi ha un debat a les xarxes i això ens interessa molt i estem molt contents.
Quin és el dret que els usuaris han compartit més a les xarxes? Quin és el que ha generat més debat dels drets que hi ha aquí, dels 25?
Doncs la veritat és que no, ara mateix no ho tinc comptabilitzat, però sí que un dels drets dels que la gent parla més són, per exemple, dret a poder viatjar lliurement per la Unió Europea, el dret a tenir un judici just, el dret la protecció consular. És que també el dret dels passatgers depèn molt de l'època de l'any, és a dir, arriba l'estiu, no? Doncs segurament el dret dels passatgers que regula doncs, que si et cancel·len un vol puguis tenir una indemnització, o si se't retarassa un tren, o si et perden una maleta, és molt més interessant. O el dret a la protecció consular, que vol dir que si tu et trobes en un país exterior a la UE on el teu estat no té ambaixada, et pots acollir a qualsevol ambaixada d'un país de la Unió Europea. Doncs clar, això en època de vacances interessa molt més. En època d'eleccions, com ara que arriben les eleccions al Parlament Europeu, doncs segurament el dret de poder votar, de poder-se presentar a les eleccions. És difícil dir quin dret ha tingut més èxit, però jo em decantaria segurament pel dret a això, a viatjar, a treballar, coses que ens afecten molt al nostre dia a dia.
Quina feina és la que fa el teu departament de la Comissió Europea, a part d'aquesta exposició, per apropar, diguéssim, aquests drets i aquesta feina que fa aquest organisme als ciutadans?
Nosaltres sempre diem la representació de la Comissió Europea en el seu conjunt Som les orelles i la boca de la comissió a Barcelona, i en aquest cas a Catalunya i a les Illes Balears. Per tant, el que fem és en dos sentits. Un, explicar als ciutadans què fa la comissió, la Unió Europea per ells, a través nosaltres directament, com en aquesta exposició, o organitzant debats com els que hem organitzat sobre el futur de la Unió Europea, o a través de del sistema tradicional, no? Que és premsa, explicant un periodista, fent actes, rodes de premsa, tot el que s'entén que s'ha de fer per difondre tant els valors com a les accions concretes que fa cada dia la Comissió Europea.
Ens has comentat, ens deies ara mateix, que heu fet debats. A part de l'exposició, hi ha debats. Quins temes heu tractat en els debats?
Exacte. Cada exposició, que és itinerant i ha viatjat per uns 13 pobles de Catalunya i les Illes, van acompanyades d'un debat ciutadà amb el director de la nostra representació, que és el senyor Ferran Tarradellas, i altres membres d'altres persones, periodistes o experts en temes europeus. Els temes que s'han tractat són el paper de la Unió Europea en la sortida de la crisi, els drets dels ciutadans europeus, perquè estem en l'any del dret dels ciutadans europeus, i com afecten aquests drets al nostre dia a dia, i després, i això ens interessa molt, l'Europa que volem pel 2020. Nosaltres sempre ens hem creat com un horitzó que és a Europa 2020, i és quina Europa volem pel futur, perquè el que volem és construir una Unió Europea on tots ens hi sentim còmodes, no? I que siguin les reivindicacions dels ciutadans, les expressions, el que ajudi a crear l'Europa del futur.
Això que ens dius és realment, es pot remarcar que ens sentim europeus, perquè comentàvem abans de començar la connexió, també amb la companya, amb l'Alba, que Espanya és un país que, sent europeu per algunes coses i per altres, no es sent tan europeu. Amb quines coses sent europeu? I amb altres pensa això, Europa em queda molt lluny, Europa en realitat no. Potser ara amb aquesta crisi que ens hem vist més ficats.
Sí que és veritat que, a veure, obrim els diaris i a tots els diaris ens parlen de Brussel·les, d'Europa. És com... És un tema molt recurrent, però que a vegades encara ens queda una mica lluny, no? Com un ens una mica abstracte, llunyà, que no sabem ben bé què fa. I bé, doncs per això nosaltres també estem aquí, no? Per ajudar a explicar que les decisions que es prenen a Brussel·les doncs ens afecten el nostre dia a dia, des de poder viatjar fora, fins a les tarifes del telèfon, fins a les cancel·lacions dels vols. O sigui, són coses que a vegades no són tan... No només legislem sobre temes efímers o abstractes, sinó sobre coses que ens afecten al nostre dia a dia.
A part de l'exposició, aquí al costat dels plafons hi ha una taula amb butlletes per poder participar. Ens has dit que és una enquesta. Què voleu saber amb aquesta enquesta?
Doncs per extendre una mica els debats, no tothom pot assistir al debat o no tothom vol participar-hi, aquestes butlletes amb preguntes molt simples sobre com vols que, o estàs còmode amb la Unió Europea, si tens pensat, si creus que la Unió Europea està aplicant bones polítiques per sortir de la crisi, si creus que la UE escolta la teva veu, doncs el que volem en el fons és saber una mica mesurar com està el termòmetre, no? Quin sentiment tenen els ciutadans respecte al projecte d'integració europea.
I de moment el termòmetre com està?
Doncs estem molt contents, primer de tot, de les respostes rebudes, perquè a vegades a tots, com a ciutadans, ens fa una mica de mandra omplir butlletes, i és veritat que hem tingut bastantes butlletes, i a més ens hem quedat parats perquè no la gent s'ha limitat a fer creus, que és molt més fàcil de processar els resultats per nosaltres, sinó que molts cops ha escrit aportacions pròpies amb bolígraf, no? Cosa que per processar-ho és més complicat, però que ens aporta molta informació. I llavors sí que és veritat que hi ha de tot, i es veu, o sigui, la gent, hi ha gent que és molt pro-europea, que se sent molt còmode amb les polítiques que s'estan fent, hi ha gent que és molt escèptica, hi ha gent que creu en que hi ha d'haver una Europa, però no aquesta... I això és el que ens interessa, és a dir, que hi hagi diversitat d'opinions i que generin aquestes opinions, que s'expliquin, siguin bones o dolentes.
Tenim moltes opinions, realment, gent escèptica, gent que està molt contenta, gent, realment és sorprenent que potser tenim tots una visió general de que no participem gaire, però després, això amb el que m'expliques, quan feu el recompte d'opinions, quedeu ben parats de la resposta de la gent. Després de tants pobles pels quals heu passat, ja només us queda Castelldefels. Quin és el balanç que feu?
Doncs molt positiu perquè donar a conèixer els drets dels ciutadans és molt important, no? Tenim aquests drets, però molta gent, va sortir una enquesta l'any passat que més d'un, no me'n recordo la xifra, però que hi havia un volum molt alt de gent que no els coneixia, per tant, si no coneixem els nostres drets, no els podem exercir, portar-los de gira per Catalunya i donar-los a conèixer és una satisfacció. Estem molt contents d'aquesta iniciativa. Altres representacions d'arreu els ha agradat molt, estan pensant en fer-la, apropiar-se a aquesta idea que hem tingut des d'aquí, per tant, creiem que estem molt contents de la iniciativa.
Sí, cal, anireu per més pobles, per més ciutats de Catalunya?
Sí, és a dir, ara s'ha extès a l'any europeu dels ciutadans, continua durant el 2014, era l'any del 2013, però l'hem extès al 2014, i pot ser, de moment, ara sabem que la propera serà Castelldefels, però bueno, veurem si potser va a més pobles o no. Ara no et puc dir si anirà.
La gent està aquí als ajuntaments, ens has dit abans que no sempre estan a ajuntament, a vegades estan a centres culturals. La gent s'hi para a llegir quan veu els drets dels ciutadans europeus? La gent es para a llegir, oi, què és això? M'ho vaig a llegir.
És com qualsevol exposició, és a dir, primer t'ha de treure, apropar-t'hi, i un cop apropar-t'hi t'ha d'interessar, i si t'interessa t'hi has de dedicar. Llavors, hi ha gent que segurament ja no els atraurà des d'un primer moment, hi ha gent que els atreu i s'hi acosten i fan una passejada ràpida, i hi ha gent que s'hi para. Clar, nosaltres arribem el dia de l'exposició, fem el debat, fem la inauguració, després marxem, però sí que és veritat que a les xarxes socials el codi drets, el hashtag drets compartits funciona i bé, esperem que sí, que la gent s'hi arribi, es llegeixi l'exposició i comparteixi els drets.
Amb el codi QR, què s'hi pot descarregar? Què hi podem trobar?
Doncs amb el codi QR arribem a la nostra pàgina web, on hi ha un espai dedicat a cada un dels drets. És a dir, a tu el dret que t'agrada, l'escaneges, i cada dret hi ha una foto i una descripció. Una foto, bueno, són com uns ninotets que representen un dels drets.
Com les fotos que veiem a l'exposició, també deuen ser les mateixes, no? Bé, són els ninotets aquests.
Exacte, són aquestes mateixes fotos amb el dret i una descripció una mica més desenvolupada del dret. I arribes aquí, llavors és molt fàcil, ja hi ha les icones de Facebook i Twitter, per si tu vols compartir un cop coneixes i has vist online aquest dret, si el vols compartir a les xarxes.
Sergio, estem aquí amb la Carlota, tens alguna pregunta per ella? Tot i que ens ho ha deixat molt, molt clar tot el que podem veure en aquesta exposició de drets compartits.
Jo crec que entre la Carlota Martí i el Ferran Tarradellas avui hem pogut fer una imatge molt clara del que suposa Europa per als ciutadans europeus, els drets que tenim i com ens en podem beneficiar. Per tant, jo crec que queda tot molt i molt clar, Eva. L'únic que podem fer ja, i això tocarà tu fer-ho, és agrair-li a la Carlota tota l'explicació que ens ha donat avui.
Carlota, moltes gràcies per estar aquí amb nosaltres i haver-nos explicat tota l'exposició.
A vosaltres, moltes gràcies.
Fantàstic, Eva. Doncs a tu també, moltíssimes gràcies per aquesta connexió mòbil des del vestíbul de l'Ajuntament, i espero que hagis gaudit d'aquesta entrevista.
I tant, moltes gràcies a vostè.
Fins ara, Eva.
Adéu.